tal? Molt bon dia, benvingudes i benvinguts un dia més al Lloret Esportiu, el programa d'esports de Nova Ràdio Lloret d'aquest dilluns 5 de març del 2018. Definitivament, ahir ens va quedar clar que el futbol no entén de mereixements. No ens hem merescut la derrota, ens hem merescut la victòria, ens hem merescut fer més gols, no ens hem merescut encaixar dos gols. Bé, en el futbol i segurament en l'esport en general, les derrotes i les victòries no es mereixen, s'aconsegueixen. I els gols tampoc es mereixen, es fan o no es fan. El futbol tampoc entén de matemàtiques. Un més un no són dos. No per jugar amb un home més acabes guanyant i no per enfrontar-te a l'últim classificat ja tens la victòria assegurada. Si no, que li preguntin al Club de Futbol Lloret, que tenia totes les esperances posades en refer-se i reviscular la situació adversa a la que ha entrat des de l'inici de la segona volta al camp de l'últim classificat a la Primera Catalana, la Unió Esportiva Castellà. Doncs mireu, es van donar tots aquests factors, moltes ocasions, fins i tot un penal fallat, jugar tota la segona part amb un home més per l'expulsió d'un rival i estar jugant contra l'últim, un equip totalment sentenciat a la seva lluita per la permanència. El Lloret no va poder i va tornar amb les mans buides, igualant la pitjor ratxa de resultats fins al moment des del seu últim ascens a la Primera Catalana. Analitzarem aquesta situació amb un dels capitans de l'equip, Albert Puntí, amb qui parlarem al llarg del programa. Però tenim altres temes perquè haurem de centrar especial atenció en el derbi gironí de l'Hockey Lliga, en què el Club Hockey Lloret va superar el Palafrugell per 4-5, remuntant un 3-1 advers. Entrevistarem el porter i capità Ferran Serra. A la segona part parlarem de la victòria del sènior femení del bàsquet Lloret a la pista del Vall d'en Bas. Ens ho explicarà l'entrenador Pol Pont i acte seguit serà el moment de tornar a comentar una victòria del Club Vòlei Lloret que segueix imparable. Parlarem amb el president Miquel Gràcia. Per últim, tindrem temps d'obrir secció d'atletisme. José Luis Blanco ha anunciat que organitzarà a la població veïna de Tossa de Mar la primera megalítica, una cursa trail de 3 distàncies. Les 9 i 5 minuts del matí, comencem en el control de so. Edu Lanzas us acompanya fins les 10 del matí, Moisés García.
Lloret Esportiu, amb Moisés García.
I com sempre, comencem amb els titulars. El Club Hoquei Lloret aixeca un 3-1 advers i s'imposa per 4-5 en el derbi gironí de l'Hoquei Lliga davant del Palafrugell. El conjunt de Manel Barceló es va avançar en el primer temps amb un gol d'Àlex Grau, però els rivals van fer l'empat abans del descans. A la represa, el Lloret va encaixar dues dianes i la remuntada semblava complicada. Es va aconseguir amb un hat-trick de Marc Grau i un gol de David Plaza. Amb aquest triomf, els lloretencs tenen la permanència pràcticament a la butxaca. Ara mateix són 11ens amb 25 punts a 14 de distància dels jocs de descens. Pas enrere del Club de Futbol Lloret en la lluita per la permanència. L'equip d'Edu Urdiales va caure derrotat al camp de la Unió Esportiva Castellà al CUE de la Primera Catalana per un resultat de 2-1. Els lloretencs van començar perdent des del primer minut amb un gol en pròpia porta de Cristian Aran. L'empat va arribar per mitjà de Rubén Martínez Peque en una rematada dins de l'àrea. Just abans del descans, els rivals es van quedar en inferioritat per expulsió, però el Lloret no va poder aprofitar i va acabar encaixant en el tram final del partit el definitiu 2-1. D'aquesta manera, l'equip es queda a només 2 punts dels jocs de descens. En tercera catalana, derrota del Club de Futbol Lloret B 3-5 contra l'Anglès. L'equip que entrena José Cáceres va començar per darrere en el marcador, però va aconseguir un empat a 3 momentani. En el tram final, però, els rivals van aconseguir marxar amb la victòria. En quarta catalana, l'Sporting Lloret cau a l'últim minut al camp del Vilablareix per 2-1. Per la seva part, el Futbol Club Lloretenc també va perdre, va ser per 2-5 contra el Palafolls. Nova derrota del Club Unió Futbol Sala Lloret a casa contra el Vacarisses. Va ser per 1-6 en un partit en què els visitants van ser superiors i es van avançar molt d'hora en el minut 2 de joc. El solitari gol lloretenc va arribar en el minut 25 per mitjà de José Luis Marín quan el marcador ja era de 0-5 en contra. La derrota provoca que l'equip torni al joc de descens. Ara mateix, penúltima posició amb 18 punts a 1 de la zona de salvació. El Club Vòlei Lloret no afluixa i supera l'Arenys per 3-0. Les lloretenques es van desfer d'un dels rivals de la part baixa de manera contundent, tot i que els dos primers jocs van ser igualats, amb parcials de 25-21 i 25-20. En l'últim període, l'equip va anar per la via ràpida i va vèncer per 25-5. Amb aquest triomf, el Club Voley Lloret segueix en el segon lloc de la fase d'ascens que els permetria pujar a la primera divisió. I el sènior femení del bàsquet Lloret supera el Vall d'en Bas. Les jugadores de Pol Pont es van imposar per un marcador de 54-59 i van aconseguir el segon triomf de la fase de la segona fase del campionat. Amb aquest triomf, les lloretenques se situen en el sisè lloc de la classificació amb 9 punts. Sortim ara fora de Lloret. El Girona Futbol Club segueix en dinàmica ascendent i ja es troba a un punt de les posicions d'Europa League. A més, ara mateix és setè, una posició que enguany també podria donar accés a disputar aquesta competició europea. Aquest dissabte a Villarreal, l'equip es va imposar per 0-2 amb les dianes de Cristian Estuani i el Choco Lozano. El 0-1 va arribar en el minut 16 en una gran rematada de cap del davanter uruguaià, que ja suma 14 gols. La segona i definitiva diana la va fer el Choco. L'hondureny va celebrar el seu primer gol amb la samarreta blanca i vermella amb un gran xut des de la frontal que va trobar l'escaire. L'entrenador del Girona, Pablo Machín, fa una valoració del partit i destaca el fet d'avançar-se en una de les primeres arribades.
Para nosotros venir a competir a este estadio teniendo en la cabeza un poco la palabra UEFA con un equipo como el Villarreal, que también venía necesitado después de la derrota de Eibar de cambiarle las sensaciones al equipo, pues no es fácil, ¿no? Quizá lo más favorable para nosotros es que nos hemos puesto por delante muy rápido y creo que si no es en el primer acercamiento, pues en el segundo que hemos tenido, con lo cual pues eso te da moral también, la mina un poco la del rival.
L'equip gironí acaba la jornada en el setè lloc de la classificació amb 40 punts a només un del sisè classificat, al mateix Villarreal. El pròxim divendres, partit a Montilivi davant del Deportivo a les 9 del vespre, que lluita per aconseguir la permanència. A la segona divisió B, grup tercer, l'Olot i el Peralada sumen 3 punts per allunyar-se de la zona de descens directe, que la deixen ara mateix a 4 punts. Els olotins van superar l'Ontinyent per 2-0, el mateix resultat amb el que els xampanyers van guanyar a l'Hèrcules. Per contra, derrota de la Unió Esportiva Llagostera, el Martínez Valero d'Elx, va ser per 2-0. L'equip que entrena Òscar Álvarez ocupa llocs de descens directe. A la tercera divisió, grup cinquè, un gol de Mike a l'últim minut dona els 3 punts a la Unió Esportiva Figueres. La victòria va ser per 1-0 davant del Prat. Per la seva part, el Palamós va empatar a 1 al camp del Sant Andreu amb una diana de Marc Gelmà. En primera catalana, grup primer, golejada de la Unió Esportiva Llagostera B per 6-1 contra el Sant Cugat. Per la seva part, victòria de la Jonquera per 1-2 a Manresa i empat sense gols del Farners al camp del Camp Vidalet i del Banyoles a casa contra el Sabadell B. En segona catalana, grup 1, el Palafolls trenca la mala ratxa i supera l'Aro per 2-1. D'altra banda, empat a 2 de la Unió Esportiva Tossa al camp del Cassà. I en plana poliesportiva, a la Copa de la Reina d'hoquei patins, el Vilanova s'emporta el títol. Va superar la final al Gijón per un marcador d'1-2 en la competició disputada a Vilanova i la Geltrú. També en hoquei patins a la primera divisió, empats del Club Patí Tordera, 3-3 contra l'Alcobendas i del Xum de Massanet, 1-1 davant del Manlleu. En bàsquet femení, a la Lliga Dia, l'Esparcitilip Girona supera l'Alcàceres per 74-60 i en handbol, a la Divisió d'Honor de Plata, el Bordils perd a casa contra el filial del Barça per un ajustat 21-22.
Lloret Esportiu, amb Moisés García.
I obrim bloc d'hoquei patins per comentar la important victòria del Club Hoquei Lloret 4-5 davant del Palafrugell, els homes de Manel Barceló que van remuntar, van aixecar un 3-1 en contra amb especial hat-trick de Marc Grau. També van anotar Àlex Grau i David Plaza. La jornada 21 de l'Hoquei Lliga ha deixat els següents resultats. A banda d'aquest Palafrugell 4, Lloret 5, hi ha un Noia 5, Vic 2, Vendrell 4, Alcoi 8, Voltregà 4, Lleida 3, Caldes 1, Liceo 3, Astur Hockey 1, Igualada 4, Arenys de Munt 1, Reus 6 i el Girona-Barça, que jugarà el pròxim dissabte a les 8 del vespre. La classificació l'encapçala el Liceo, 54 punts, segon el Barça, 53 punts amb un partit menys, tercer el Reus amb 51 i quart el Noia amb 37. Onzè és el Lloret amb 25 punts i en zona de descens directe ara mateix Arenys de Munt amb 11, els mateixos que el Palafrugell, que és penúltim, i l'últim classificat l'Astur Hockey amb 8 punts. Comentem la jornada amb el capità del Club Hoquei Lloret, és en Ferran Serra, el tenim al telèfon. Ferran, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Definitivament us heu especialitzat aquesta temporada en remuntades.
Sí, n'hi ha hagut algun altre partit, però aquest especialment té mèrit perquè bueno, era un partit molt important, un rival directe, i van saber, doncs, havent-nos posat per darrere 3-1, doncs van saber remuntar i verdaderament doncs, fent minuts doncs, dominant el partit i tinguent bones ocasions, o sigui que va ser una remuntada merescuda.
Abans d'aquesta remuntada, quan s'arriba al 3-1, és un marcador momentani que respon a males sensacions vostres?
Bueno, ens van venir just al principi de la segona part. Ja estàvem amb 9 faltes a la primera part i res, només començar la segona part ens van fitar la directa i ens la van fer i a la jugada just posterior ens van fer el segon gol. A mi em sembla que no vam tenir ni temps de tenir males sensacions, perquè ja ens vam trobar amb el 3-1 just sortir de la segona part. Llavors, a destacar doncs, això, que no ens vam venir a baix, vam saber que hi havia molta estona encara, que quedava molt de partit, i realment, després d'aquest 3-1, jo crec que vam fer molt bons minuts, inclús vam fer el canvi de defensa, que ells es van col·lapsar una mica i bueno, tot això ens va portar doncs, a tenir bastantes ocasions, que ells no en fessin gaires i que poguéssim acabar remuntant el partit.
Amb el 4-5, en els últims instants de partit, no sé si es va patir en algun moment o vau seguir tenint el control del joc.
No, sí, que, clar, llavors ells et posen 5 jugadors i bueno, ja van patir fins al final. Al final hi havia una falta que, no sé, el Fic també se la va parar en Marc, que a part de fer gols també se'n para, però fins a la faltant 2 segons ens estaven tirant una falta i ells eren 5 i nosaltres 4, per tant, sí, va ser allò d'infart.
Hem de tenir en compte també que per al Palafrugell era una autèntica final, no?, aquest partit.
Sí, no, i és el que dèiem la setmana passada, si nosaltres pensàvem que no era una final per nosaltres, segur que haguéssim perdut, i nosaltres ens ho vam prendre doncs, com el partit important que era, i amb el que nosaltres que estàvem molt necessitats d'aquesta victòria, també per seguir bones dinàmiques i per certificar una mica aquesta permanència doncs amb aquest partit, amb el partit que ve o amb el de l'Arenys, perquè després ens venen els equips grans i llavors ja sabem que és molt complicat i que els de baix sumaran segur.
Lògicament, la permanència no és matemàtica, 25 punts ara mateix al Lloret, però és que els dos millors classificats ara mateix en descens són l'Arenys de Munt amb 11 punts i el Palafrugell amb 11. Si teníem en compte que en 21 jornades de competició aquests dos equips han fet 11 punts, es pot pensar que en 9 jornades poden fer 14 per arribar on està el Lloret?
Sí, bueno, nosaltres pensem que sí, que ells els poden fer i que nosaltres necessitarem, com cada any, 30 punts o 31 punts per aconseguir la permanència. Depèn de com, sembla que potser aquest any seran menys, però i amb les experiències que tenim, doncs sabem que al final doncs, hi ha equips que no s'hi juguen res i van contra, i els equips de baix s'hi juguen tot i llavors sumen punts que tu no te penses que podien sumar i al final els acaben sumant, o sigui que en el nostre cap encara hi ha en aquests 30 punts o aquests 31 punts estem a prop, volem acabar-ho de certificar doncs amb aquests pròxims partits i pot ser amb el Vendrell que ve a casa aquest dissabte i acabar-ho de certificar amb l'Arenys, però de moment ens centrarem en el Vendrell.
Un Vendrell que arriba a la cita després de perdre aquesta jornada 4-8.
Sí, un tant sorpresiu el resultat, però bueno, allà al camp de l'Alcoi també és complicat i nosaltres el rebrem, a més amb la baixa d'en Marc que li van treure la cinquena blava, o sigui que tindrem un handicap important, suposo que els altres haurem de fer un pas endavant.
Doncs esperem que hi hagi molta sort del Vendrell. Ferran, de nou enhorabona per aquesta important remuntada contra el Palafrugell i com sempre, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
La pròxima jornada de l'Hockey Lliga deixarà els següents enfrontaments. Com hem dit, Lloret-Vendrell dissabte a 8:45 del vespre i a banda d'aquest partit, Alcoi-Arenys de Munt, Igualada-Palafrugell, Reus-Caldes Vic Astur Hockey, Lleida Noia, Voltregà Girona i, atenció, el partidàs destacat de la jornada, els dos primers, Liceo Barça.
Lloret Vila Esportiva. Fes-te'n ressò a Lloret Esportiu.
Les 9 i 18 minuts del matí, obrim bloc de futbol, com anunciàvem en portada, malauradament derrota del Club de Futbol Lloret al camp del CUE de la classificació, el Castellà 2-1. És un dels resultats doncs, més destacats que deixa aquesta jornada 23 de la primera catalana. Castellà 2, Lloret 1, Muntanyesa 0, Vic 2, Banyoles 0, Sabadell B 0, Llagostera B 6, Sant Cugat 1, Manresa 1, La Jonquera 2, Can Vidalet 0, Farners 0, Sant Joan de Montcada 0, Fundació Grama 2, Mollet 2, Cardedeu 5 i Manlleu 0, Júpiter 0. La classificació la continua encapçalant de manera destacada la Fundació Grama amb 54 punts, a 8 de distància del segon, el Manresa, que en té 46 i que també té un bon coixí de 7 punts respecte del tercer, la Muntanyesa, que en té 39, el Llagostera B és quarta amb 38 punts. El Lloret es manté en aquesta dotzena posició amb 26 punts, però la distància amb la zona de descens directe s'ha vist reduïda a 2 punts, a la marca el Banyoles amb 24, el Mollet en té 23, el Sant Cugat en 21 i tot i que va guanyar aquesta jornada està pràcticament totalment sentenciat a la Unió Esportiva Castellà, que només ha pogut sumar 10 punts. Un partit al del Lloret, com explicàvem, amb moltes ocasions per al conjunt d'Edu Urdiales, que es va veure tota la segona part amb un home més, però que no va poder aprofitar aquesta circumstància i finalment en una de les últimes accions va acabar encaixant el 2-1. Ara parlarem amb Albert Puntí, però abans hem estat repassant, abans d'entrar al programa, les pitjors ratxes del Club de Futbol Lloret a la primera catalana. Doncs bé, aquesta actual de només sumar un punt dels últims 15 es va donar també la temporada 2015-2016, és a dir, ara fa dues temporades, per agafar la referència, és la temporada que el Club de Futbol Lloret se salva a l'última jornada de la competició al camp del Girona. Va de la jornada 22 a la jornada 26 aquesta mala ratxa, que després es va recuperar amb una victòria contra el Sants per 1-3. Després trobem altres importants com la de la temporada 2014-2015, que de 30 punts es van fer 5, la temporada 2013-2014 de 21 punts es van fer 3, la 2012-2013, temporada de José Ángel Valero a la banqueta, de 21 punts es van fer 3 i la primera temporada, la primera catalana, després de l'ascens, de 18 punts es van fer 2. Per tant, ens trobaríem ara mateix en una ratxa negativa similar, pràcticament idèntica a la de la temporada 2015-2016. La bona notícia és que el Lloret sempre s'ha aconseguit refer d'aquestes males ratxes i remuntar el vol en el tram final de la competició. Esperem que en aquesta ocasió es torni a repetir. Analitzem la situació amb un dels capitans de l'equip, amb Albert Puntí, el tenim al telèfon. Albert, molt bon dia.
Bon dia, Moi.
2-1, suposo que ningú s'ho esperava, no?
No, ni molt menys. Teníem tots la mentalitat d'anar al camp del CUE, que són els partits perillosos, també s'ha de dir, i treure els 3 punts, sens dubte.
El fet de veure-us la segona part amb un home més encara provoca més incredulitat en el fet de marxar de Castellà sense cap punt, no?
Sí, a part d'això, que tens de que fas empates el partit en el minut 44, just abans del descans, i et veus amb un home més i dius, hòstia, la segona part s'ha de... es tirarà endavant segur, perquè tindrem ocasions claríssimes, es tancaran al seu camp, i així va ser, però la pilota no va voler entrar, i amb una contra al final, diria que era el minut 80 i poc, ens van fer el 2-1.
Com estaven els ànims després del partit, en el vestuari?
Els ànims molt bons no són, la veritat, però bueno, no queda cap altre que tirar-ho endavant, dimarts, dijous, divendres entrenar com a avions tant com puguem i s'ha de tirar endavant sí o sí, com bé has dit tu ara, ratxes d'aquestes en el Lloret n'hi han hagut moltes i on vaig viure una fa 2 anys i ho vam tirar endavant, vam patir molt, espero no arribar en aquesta situació, la veritat, perquè ho passes malament, però jo crec i confio que ho tirarem endavant sens dubte.
Ens explicava, ens assegurava l'Edu Urdiales el passat dilluns en una entrevista aquí també a la ràdio, ens parlava de que el treball era el mateix, que ara el problema era l'aspecte mental, no? Que és el que s'ha de treballar més.
Sí, bàsicament és això. Mentalment, a la mínima que te fan un gol ja et tens a baix. Els primers minuts no sé què passa als últims partits que sempre encaixem gol i clar, això te perjudica molt perquè ja vas a remolc tot el partit, ja has de remuntar el partit i quan les dinàmiques són dolentes tot va malament. Tens un penal, el falles, després tens 3 o 4 ocasions, no els fas i van passant els minuts i l'agonia es va multiplicant. Però bueno, ara venen 4 partits. D'aquests 4, 3 són a casa i el que s'ha d'intentar fer és a casa ser més forts que mai, que aquest any malauradament no podem dir-ho i s'ha de sumar molt més punts a casa.
En aquest partit contra el Castellà, Albert, ens parles dels mals inicis en el que a vegades us veieu immersos. Torneu a encaixar un gol en el primer minut de joc, a sobre mala sort perquè és en pròpia porta. Com vau reaccionar en aquest gol?
Home, abans del partit tu parles i dius... Hem de sortir mentalitzats, siguem pràctics els primers minuts, perquè sabem que últimament ens està passant, i una jugada allà d'una pilota centrada des de diria a l'alçada de mig camp, remata un tio sol, i després tens la mala sort que el refús del porter queda allà als peus i per voler-la treure la fots a dins. Vull dir, és que quan és el que estic dient, que quan les dinàmiques són dolentes tot te va de cul i no queda cap altre que intentar girar la situació, no, és que no hi ha més, no, és complicat, però s'ha de girar, vull dir, no hi ha més. Això s'aconsegueix entrenant, agafant confiança i fotre la pilota dins.
Uh-huh. Un rival complicat aquest dissabte, el Vic, que ve de guanyar la Muntanyesa 0-2.
Correcte, sí, el Vic, no sé si ho diré bé o no, però diria que els últims 3 partits els ha guanyat tots i ve amb la moral molt alta, s'està veient que està allà dalt, i nosaltres és la situació a l'inversa totalment. Però bueno, juguem a casa, som capaços de lo millor i de lo pitjor, i confio plenament en l'equip, en que ho tirarem endavant segur.
I també és cert, per posar la part positiva, que quan el Lloret ha entrat en alguna mala ratxa d'aquest tipus i els ha tocat el que semblaria un rival fort, sempre les coses han acostumat a anar bé. Acostumeu a liar-la contra els equips potents.
Pues esperem que així segueixi aquesta ratxa, perquè la veritat és que ens fa falta, necessitem sumar 3 punts. Queden 11 partits i d'aquests 11, no la meitat, però quasi, s'han de guanyar. De 33 punts hem de fer 14, vull dir, per aconseguir els 40 punts. I aconseguir la salvació com més era millor, perquè la veritat és que no vull passar un altre any com el de la temporada 2015-2017, que va ser horrorós i ho passes malament, de veritat.
Una temporada en la que un gol del Girona hagués provocat el descens del Lloret. Albert, sobre la plantilla, per afrontar aquest tipus de situacions, potser és massa jove aquesta plantilla o no creus que pugui afectar això?
No, bueno, està molt repartit. Hi ha gent veterana, hi ha gent jove i jo crec que no, la plantilla... Jo considero que dels 3 anys que fa que soc a Lloret, per mi aquest any és la millor plantilla que hi ha. I per això hi confio tant, i per això no em preocupo de moment, perquè confio plenament en l'equip que tenim i confio plenament en els entrenadors i bueno, tirarem endavant seguríssim, no tinc cap dubte.
Doncs ens quedem amb aquestes paraules d'optimisme, esperem que sigui així, que pugueu refer la situació i si pot ser aquest dissabte mateix davant del Vic a partir de les 4 de la tarda. Albert, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns i aixecar-vos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs la pròxima jornada, que deixa els següents enfrontaments, dissabte a les 4 de la tarda hi haurà aquest Club de Futbol Lloret Vic, un Vic que, insistim, arriba després de superar 0-2 la Muntanyesa, una Muntanyesa que està a l'apartat alta de la classificació, i veurem què és el que pot fer el Club de Futbol Lloret, insistim. Si arriba una derrota ja es confirmaria que és la pitjor ratxa del Club de Futbol Lloret a la Primera Catalana, però bé és cert, i ho demostren les dades, que després d'aquest tipus de ratxes negatives de resultats, el Lloret sempre s'ha aixecat i fins i tot a vegades contra equips potents de la categoria. Seguim amb la resta de partits de la pròxima jornada, la 24 de la Primera Catalana, Sabadell B, Castellà, Sant Cugat, Banyoles, La Jonquera, Llagostera B, Farners, Manresa, Fundació Grama, Can Vidalet, Cardedeu, Sant Joan de Montcada, Júpiter, Mollet i Manlleu, Muntanyesa. I abans de fer una petita pausa, repassem el que ha donat de si la jornada 21 de la tercera divisió de futbol sala, perquè malauradament el Club Unió Futbol Sala Lloret ha tornat a perdre i d'aquesta manera ha tornat a caure en llocs de descens. Ara mateix és el penúltim classificat amb 18 punts a 1 de la zona de salvació, un partit en el que el Club Unió Futbol Sala Lloret sempre va anar a remolc i només va aconseguir fer el solitari gol de la derrota per 1-6 contra el Vacarisses en el minut 25. El va fer José Luis Marín, però l'equip ja perdia per 0-5. Els resultats d'aquesta jornada 21 de la tercera divisió han estat els següents: Lloret 1, Vacarisses 6, Montcada 3, Sant Joan de Vilassar 1, Castellà 1, Sant Cugat 5, Lliçà de Munt 5, Ciutat de Mataró 5, Fundació Grama 4, Arrels 4, Ripollet 6, Premià de Mar 3, Montsant 6, Arraona 5 i la Font Màgica 7, Vallseca 3. La classificació l'encapçala precisament la Font Màgica, que té 49 punts, a 2 de distància està el Ripollet, que és en segon classificat, i tercer és el Montcada amb 44. La Fundació Esportiva Grama se situa en el quart lloc de la classificació amb 42 punts. A la part baixa, ara mateix fora dels llocs de descens, es troba el Lliçà de Munt, que té 19 punts, que és un dels beneficiats d'aquesta jornada perquè ha aconseguit empatar i la resta de rivals han perdut. En zona de descens, ara mateix el Premià de Mar 18 punts, els mateixos que el Lloret, que en té també 18, a la 15a posició, i el Castellà és l'últim classificat, en té només 4 punts. La pròxima jornada a Reus, Lloret, serà diumenge a 8:15 del vespre, i a banda d'aquest partit, la jornada 22 de la tercera divisió deixa els següents enfrontaments: Sant Cugat, Sant Joan de Vilassar, Ciutat de Mataró, Castellà, Vacarisses, Lliçà de Munt, Premià de Mar, Fundació Grama, Arraona, Ripollet, Vallseca, Montsant i la Font Màgica, Montcada. Recordem que la tercera catalana de futbol sala, el Lloret Esportiu Futbol Sala, no va competir, tenia jornada de descans l'equip de Jaume José Antonio, per tant, que reprendrà la competició el pròxim cap de setmana. Ara són 10:15 del matí, fem una petita pausa i tornem perquè hem de parlar d'una victòria de bàsquet, d'una victòria també del Club Voley Lloret i de la nova cursa que prepara José Luis Blanco a Tossa de Mar.
L'Associació Cultural LEAT i la Junta Constructora de la Sagrada Família us conviden al gran concert de la Cantata de Randa. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, la Coral Polifònica de Puig-reig, el Cor de Cambra de Sant Cugat, la soprano Maria Camps, el baríton Xavier Mendoza, Neus Dalmau com a narradora i el mestre Salvador Brotons a la direcció. Concert gratuït en motiu del 5è aniversari del LEAT. Dissabte, 17 de març, a les 6 de la tarda, a la nau central de la Sagrada Família. Entrades limitades fins al 13 de març, únicament a viatges Radial Tours, carrer de la Vila 11. Gran concert de la Cantata de Randa, una producció de LEAT, Laboratori d'Expressions Artístiques i Desenvolupament, i el suport econòmic i logístic de la Junta Constructora de la Sagrada Família.
Has pensat mai com és una llista? Pot ser de la compra, de regals, de números, de desitjos, d'esdeveniments. A Nova Ràdio Lloret també tenim la nostra pròpia. La Llista, un programa molt divers i plural per a oients singulars. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia, amb Eduard Lanzas.
Pressupostos participats 2018. El període d'entrada de propostes en línia és fins al diumenge 18 de març. Aquest any cal fer propostes globals per tot Lloret i de fins a 500.000 euros. Es poden fer les propostes a través del web lloret.cat/pressupostos-participats o bé des de l'aplicació Lloret Smart. Pressupostos participats 2018. Fes les propostes en línia fins al diumenge 18 de març.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Com cada any, cal renovar el carnet de transport urbà. Per això, és imprescindible estar empadronat a Lloret. Els usuaris diaris, a qui urgeix la targeta de transport, cal que ho facin entre el dia 1 i el dia 14 de març. Els usuaris esporàdics, a qui no urgeix la targeta de transport, cal que ho facin entre el 15 i el 29 de març. Cal anar a l'OIAC, als baixos de l'Ajuntament, presentar el carnet de jubilat o jubilada i fer el pagament de 5 euros, cost de la renovació. Amb el justificant de pagament obtingut a l'OIAC, cal anar a la taquilla de transports Pujol a la terminal d'autobusos per a que sigui renovat el carnet de transport per màquina. Cal fer-ho de dilluns a dissabte, de 3 a 8 de la tarda.
Move up. Woo! Take you
Contacte esportiu amb Moisés García.
Les 9 i 33 minuts, tornem en el Lloret Esportiu perquè hem de parlar ara de bàsquet. Centrem la nostra atenció a la segona fase de la tercera catalana, que ha arribat a la seva jornada 8 i que ha deixat una victòria del sènior femení del bàsquet Lloret. Va ser a la pista del Vall d'en Bas per 54-59. Altres resultats que ha deixat la jornada són els següents: Roses 63, Blanes 42, Sarrià de Ter 45, Salt 51, Badruna Palamós 53, L'Escala 54 i l'Olot, que descansava. La classificació ara mateix, que l'encapçala L'Escala, té 16 punts, segon el Roses amb 13, tercer Blanes amb 12, quart l'Olot amb 11, amb 9 punts el Salt i el Lloret, que és el sisè classificat, amb 8 punts el Badruna Palamós, i tancant la classificació amb 6 punts tots dos el Vall d'en Bas i el Sarrià de Ter. Parlem de la jornada, parlem del partit amb l'entrenador del sènior femení del bàsquet Lloret, és en Pol Pont. El tenim al telèfon. Pol, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I enhorabona per la victòria.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
54-59, com va anar el partit? Explica'ns.
Bé, 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 la veritat, bueno, primer de tot el resultat ens ha permès tornar amb molts ànims, perquè duiem 4 partits que van ser molt complicats, i bé, una victòria així t'anima una mica més, no? Pel que fa al partit, va ser un inici molt, molt bo. Vam començar els 8 primers minuts amb un parcial 7-25 a favor. I en aquests 8 minuts vam ficar 4 triples, que això, vull dir, en una categoria d'aquestes està molt bé. A part d'això, gran intensitat en defensa, que les vam deixar només a 7 punts, i en atac molt d'encert, molt d'encert. Hem de pensar que venim de fer la setmana passada 39 punts contra el Salt en tot el partit, doncs abans d'ahir vam fer 25 en 7 minuts, cosa que anima molt, i bé, això pel que fa a l'inici. Al segon quart la cosa ja se'ns va posar més igualada, al tercer encara més apretat tot, i a l'últim quart va haver un moment que inclús l'equip local, el Vall d'en Bas, se'ns va posar un punt per sobre. Bueno, tot i això no vam tirar la tovallola en cap moment, vam saber tornar-nos a col·locar per davant, i bé, bé, molt, molt content per l'actitud de les noies, tant pel que fa a la setmana anterior en els entrenos com per l'actitud que van plantar en el partit.
Ara parlaves de la puntuació. No em ve ara el nom al cap, però recordo un entrenador que entrevistàvem de bàsquet que ens explicava que sempre fixava a les seves jugadores un límit de puntuació al que havien d'arribar. No sé si tu ho fas, això.
Bé, a mi... Jo tenia un entrenador que també ens ho feia cada partit. Tenia un entrenador que ens deia que per quart, menys de 12 punts per quart és una molt bona defensa, entre 12 i 15 és una defensa bé, i si te'n fan més de 15 és que no has defensat prou bé. A mi m'agrada marcar-me també aquests propòsits. El problema és que, clar, si t'has de mirar molt bé el partit, l'equip contra qui jugues i tal, perquè si s'aconsegueix tot va molt bé, no? Però si els propòsits que tu et proposes no es resolen, però pot crear frustració, no? I sí, però bueno, si més no, en el bàsquet és això, menys de 12 és una bona defensa, entre 12 i 15 és una defensa que ha estat prou bé, i més de 15 és que és una defensa que es pot millorar.
De fet, aquesta victòria, com dius, important per refer-se d'aquella mala ratxa de resultats a la que havíeu entrat, no?
Sí, correcte, sí, totalment. De fet, hi ha dos equips en aquesta lliga que són l'Escala i el Roses, que sembla que són intractables, i ens van tocar, doncs, la ratxa dolenta de partits va començar amb aquests dos equips. No va ser un partit molt desigualat, però bueno, vulguis o no, doncs, quan les coses van bé, de cop i volta perdre en dos, baixa una mica la moral. Llavors vam anar, les últimes dues setmanes havíem anat al camp de l'Olot i al camp del Salt, i eren dos equips en els quals estem igualats a la lliga, i aquí sí que s'intentava apretar per competir contra elles. I el problema és que el resultat va ser molt pitjor contra l'Olot i contra el Salt, que és amb els que havíem de competir, que contra l'Escala i el Roses, que teòricament són els intractables, que els estan guanyant tots de molts punts de diferència. Llavors, aquestes coses són les que fan enfadar. Vull dir, i les que no s'entenen, l'actitud de les noies en els dos partits anteriors no va ser gens bona, el que dèiem de la defensa, no? En els dos últims partits ens vam fer, si no m'equivoco ara malament, bueno, potser 70 punts contra l'Olot i 73 contra la Vall d'en Bas aproximadament. Ai, contra el Salt, disculpeu. Llavors, són molts punts i nosaltres no en vam fer tants. Llavors, no ho sé, vull dir, baixa la moral, no? Però bueno, hem sabut aixecar el cap.
La pròxima jornada, derbi Salvatà, a la pista del Blanes, dissabte, en principi a 8:15 del vespre. Com l'espereu?
Correcte, bé, el Blanes també porta una temporada molt bona. En aquesta primera volta de la primera fase de la segona, bueno, de tercera catalana, el Blanes va tercer, si no m'equivoco, ha perdut els dos partits contra els dos primers, però bé, és un derbi, mai se sap. Nosaltres anem amb moltes ganes, venim de fer un partit molt bo, ja comencem a recuperar jugadores, hem tingut dos baixes importants, una de les dues ja la recuperem, i bé, els entrenos aquesta setmana anterior han sigut molt bons, esperem que aquesta setmana també ho siguin, i bé, un derbi contra el Blanes sempre s'espera amb molta il·lusió.
Hi ha, en aquestes categories també hi ha rivalitat quan jugues contra el Blanes?
Sí, la rivalitat, aviam, no, és una rivalitat sana, no?
Sana, però esportiva, sí, sí.
Correcte, esportiva, sí, però sempre hi és, no? És aquest, és el famós derbi, no? Sempre hi ha, clar, alguna jugadora del nostre equip que ha estat en el Blanes, elles també sempre n'han tingut alguna, llavors doncs, sempre fa que això sigui més maco, doncs, que un partit, no ho sé, contra qualsevol altre equip de la Lliga que estigui 40 quilòmetres de Lloret. No, tothom es coneix, hi ha més gent a la grada. És el que ho fa més maco, però mai ha passat a ser una rivalitat agressiva o...
I una última qüestió, Pol, per sí. Acabar, ara trobem el Lloret en el sisè lloc de la classificació amb 9 punts. On creus que heu d'acabar? Quines possibilitats veus a l'equip?
Sí, aviam, hem tingut un factor que ens ha influït i ens està influint molt en pel que fa en aquests partits anteriors i aquests dos que ens venen ara, que és que haurem fet en total 5 partits seguits a fora de casa. I això afecta moltíssim. Però la part positiva d'això és que els últims 4 partits d'aquesta lliga els jugarem a casa.
Però això és la configuració del calendari o perquè ho ha ajornat partits i us
no,
ha vingut...
Per certs canvis, ha donat la casualitat. Entre per disponibilitat de pavelló, tant per part nostra com pels altres equips, que s'han fet canvis de... Per exemple, a la Vall d'en Bas ens tocava jugar a Lloret aquest cap de setmana anterior, i per disponibilitat, si no m'equivoco, nostra del calendari, del pavelló, es va demanar de fer el canvi. Uh-huh. Llavors, clar, venim de jugar, doncs, els últims 3 a fora, que han sigut Olot, Salt i Vall d'en Bas, ara ens toca Blanes, també a fora, i després ens tocarà Sarrià, també a fora. Llavors, 5 partits a fora, ostres, influeix molt, perquè tu estàs entrenant a la teva pista, i, bueno, són quilòmetres, són dissabtes que et toquen a tot el... I això influeix. Llavors, la part positiva d'això és que a la segona volta la majoria dels partits que tindrem seran a casa. Si no m'equivoco, dels 8 partits de la segona volta, 7 són... No, 6 o 6 o 5 són a casa i els altres són a fora. Llavors, la segona volta, entre això i que suposo que recuperarem les jugadores que tenim lesionades, espero i desitjo que no hi hagi més lesions, esperem que la segona volta pugui ser molt, molt bona en quant a resultats.
Doncs així ho esperem, Pol. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort en aquest derbi a la pista del Blanes dissabte.
Moltíssimes gràcies.
La jornada 9 d'aquesta segona fase de la tercera catalana de bàsquet deixa els següents enfrontaments. La pròxima jornada, Blanes-Lloret dissabte a 8:15 del vespre, Olot-Roses, Salt-Badruna-Palamós, Vall d'en Bas, Sarrià de Ter i l'Escala serà l'equip que descansarà. I obrim ara bloc de voleibol per analitzar el que ha donat a si la jornada 5 de la fase d'ascens, que ha deixat una nova victòria del Club Volei Lloret, 3-0 davant de l'Arenys, parcials de 25-21, 25-20 i 25-5. Ara ho comentarem. A banda d'aquest resultat, Barberà 3, l'Hospitalet 1, Ametlla 3, Barça-Grana 0 i Sant Just 3, Gavà 0. La classificació encapçalada per l'Ametlla, 15 punts, segon el Lloret amb 13, els mateixos que té el Sant Just, quart és el Barberà amb 11, i l'Hospitalet amb 7 punts. 6 és l'Arenys amb 1 punt i no han puntuat encara el Barça-Grana i el Gavà. Parlem amb el president del Club Volei Lloret, és en Miquel Gràcia. Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
Vull començar per el tercer període. Segurament és el resultat més contundent dels últims anys, 25-5.
Sí, almenys d'aquesta temporada sí que ho és. L'any passat a la tercera divisió també em va fer algun semblant, però fer aquest resultat a segona divisió, la veritat que, bueno, l'altre equip es va enfonsar molt i va ser un cert relativament fàcil en el que vam fer un joc que ho vam encertar tot i, bueno, es nota que estem molt ben ficades ara en aquesta fase d'ascens per intentar assolir l'ascens.
Perquè veníeu de dos jocs que sí que eren clares victòries vostres, però molt més competides per l'Arenys, 25-21 i 25-20.
Sí, sí, ja et dic, bueno, va ser, jo crec que ja se va mirar molt a baix i a nosaltres va sortir tot i, bueno, estàvem molt ficades al partit i no vam donar opció a res. O sigui, van anar a tope per intentar, bueno, fer acabar el partit el més aviat possible i amb un bon gust per tothom.
Com era aquest Arenys que el trobem que només ha fet un punt?
Sí, bueno, el que he dit en els altres programes, que els dos grups que hi havia a la primera fase, el nostre i el grup de l'Arenys, hi ha una diferència bastant, bastant gran entre els dos grups. De fet, ara mateix comandem la classificació als quatre equips que estaven en el grup nostre. Menys l'Hospitalet, crec que els altres estan molt per sota de la nostra i hi ha una diferència molt gran entre un grup i l'altre.
Bé, aquesta victòria us ajuda a seguir en aquesta segona posició, 13 punts, a només dos de l'Ametlla. Per tant, la cosa, tot i que encara és aviat, és que pinta molt bé, Miquel.
Sí, pinta molt bé, però bueno, és una mica enganyós perquè en aquesta primera volta va fer la federació una cosa molt estranya, que juguem contra els equips de l'altra fase, tots els del nostre grup, juguem contra els equips de l'altre grup. Aleshores, bueno, estem sumant tot el que podem a nosaltres i els altres equips del nostre grup, estem sumant molt i hem d'intentar treure tot l'avantatge possible perquè quan a la segona volta anem a enfrontar-nos amb els del nostre grup, que són molt més forts, tindre ja assolit el cinquè lloc que estigui molt a baix nostre per intentar, bueno, anar tranquils a aquesta segona volta.
Per tant, ens avises que a la segona volta la cosa pot anar diferent.
Sí, totalment. Els últims 6 partits de campionat seran totalment diferents. O sigui, l'únic que passa que ara tenim un partit la setmana que ve, bueno, relativament fàcil en Gavà, que juguem allà el diumenge a les 11 del matí, i després el partit clau crec que serà amb l'Hospitalet, que juguem el dia 18 aquí a casa, que allà, doncs, si guanyem aquest partit, crec que més o menys tindrem assolit l'ascens. Encara no matemàticament, molt menys, però bueno, ja tindrem un avantatge amb el cinquè classificat important, que és l'Hospitalet.
Obriríeu, com dius, un bon coixí aquest diumenge, doncs, tot i que és el QE, assegurar els 3 punts, perquè és un equip que no ha puntuat encara.
Sí, bueno, ningú regala res, tenim que anar allà a veure si sobretem el partit i, bueno, esperem una nova victòria que per enfocar el partit, com ja he dit, amb l'Hospitalet, amb les millors garanties possibles.
L'única situació adversa també pot ser l'horari, no? Que no us faci gens fer aquest diumenge
del
matí.
Sí, els matins per nosaltres és bastant complicat perquè normalment sempre juguem per les tardes i, bueno, entrenar sempre tenem per la nit. Aleshores, els diumenges del matí són una mica complicats per nosaltres. Sempre tenim molta por en aquest horari.
Parlem, per acabar, Miquel, com sempre, de la base. Com ha anat la jornada?
Pues, bueno, la base, bueno, ha tingut una jornada una mica dolenta, però bueno, amb bons resultats, però dolenta. El juvenil va perdre a camp del Barça 3-0, però el cadet va guanyar en el Barça 1-3, i després els dos infantils van perdre a l'infantil A, que juga a primera divisió, va perdre a camp del Sant Boi 3-2. A l'infantil B va perdre a casa 2-3 amb el Sant Gervasi. I per últim, les alevines que juguen al Consell, doncs, ho estan fent molt i molt bé també, i van guanyar el camp del Figueres 1-2. I bueno, ja està, per tot, és tot el que tenim.
Doncs, Miquel, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns i estarem ben pendents d'aquest partit del primer equip contra el Gavà diumenge a les 11 del matí.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
I la jornada 5 d'aquesta fase d'ascens de la segona divisió, que donaria opcions al Lloret a pujar a la primera divisió, doncs deixa els següents enfrontaments. Gavà-Lloret, diumenge a les 11 del matí, com hem dit, i la resta d'enfrontaments són l'Hospitalet-Sant Just, Barça-Grana-Bàrbara i l'Ametlla-Arenys.
De 9 a 10 del matí, Lloret Esportiu. Parlem del que t'interessa.
Les 9:47, tram final del Lloret Esportiu, per parlar de la primera megalítica de Tossa de Mar, una cursa trail de 10 km, 21 km i 42 km, per tant, tres distàncies que organitzen el Club Atletisme La Sansi i el Club Fondistes de Tossa, que se celebrarà el 14 d'octubre, una cursa que impulsa el president del Club d'Atletisme La Sansi, que és en José Luis Blanco, i que el tenim al telèfon. José Luis, molt bon dia.
Molt bon dia.
En primer lloc, d'on surt la idea d'organitzar aquesta cursa?
Sí, bueno, també un reclam també dels atletes, no?, de la zona, doncs, que li agraden molt les curses trail de muntanya. Havíem vist, doncs, que faltava una cursa així d'un caràcter fort com l'estem preparant, i la veritat és que, bueno, que per ara, doncs, portem pràcticament 4 dies només que vam anunciar la cursa, i la veritat és que, bueno, que la gent està molt animada, i això és important, no?, sobretot pels corredors de la zona, que tinguin una cursa prevista ja, encara que, tot i que quedin 8 mesos, doncs, que la tinguin ja preparada al seu calendari, perquè és exigent, són 10 quilòmetres, 21 quilòmetres i 42, que és una marató. Llavors, qui vulgui preparar-ho, doncs, bueno, té molt temps per fer-ho, i sobretot, doncs, per incentivar la gent a fer esport.
Aquesta cursa trenca totalment amb el tipus de curses que vens organitzant últimament.
Sí, la veritat és que el nostre tipus de cursa, com bé sabeu, són de ruta, són curses, en alguns casos, grans, com és el cas de la cursa de Nassos, per 12.000 inscrits, o la Mercè, que tenim, hem arribat a tenir més de 15.000, i vulguis o no, doncs, bueno, a Tossa, doncs, la idea és, tenim un límit de 1.000 participants, són curses més petites, però són totalment, doncs, diferents a la que nosaltres fem de ruta, no? Llavors, bueno, és una mica, doncs, el que els corredors en estan també, doncs, incentivant a fer-ho, i per nosaltres, doncs, bueno, molt motivats, perquè hem vist la resposta també de les institucions, i també l'Ajuntament de Tossa, que s'ha volcat en el projecte, i els patrocinadors, i això és bo, no? Jo crec que si tens els patrocinadors, les institucions al costat, doncs, amb un recolzament important, això fa que segur que els participants ho notin i sigui un èxit.
Entenc que ja teniu planificat quin és el recorregut, no?
Sí, la veritat és que, bueno, per ser la primera edició, que queden més de 8 mesos, i pràcticament a tossamarató.com, que és la plana web de la cursa, ja tenim pràcticament tots, i tot el briefing de la cursa, tot els horaris, o sigui, s'ha avançat tot molt ràpid. El Club Fondistes Tossa, la veritat és que, doncs, també, doncs, estan molt engrescats amb el projecte, i nosaltres també, perquè al final és una motivació extra, no?, organitzar una marató, tot i que sigui trail de muntanya, és molt motivant, i això fa, doncs, que, bueno, que el nostre equip de la Sansi, doncs, estigui totalment, doncs, al costat del Club Fondistes Tossa, doncs, perquè sigui un èxit, no? Jo crec que, bueno, que aquests 1.000 dorsals que tenim preparats, doncs, estic pràcticament convençut que s'executaran, per lo que hem anat veient amb la gent, no? I això és important ja no només per Tossa, no?, sinó les poblacions al costat, com poden ser en aquest cas nosaltres a Lloret, doncs, perquè ja tenim, doncs, bueno, algun hotel, com en el cas del Guitar, doncs, que tindrem promocions, perquè, òbviament, doncs, bueno, l'estància dels participants, doncs, també voldran estar al costat, com en el cas de Lloret, per poder anar el mateix diumenge al matí de ben aviat per fer la cursa.
És a l'octubre, per tant, com dius, hi ha temps per preparar-se. Aquest tipus de curses per persones amateurs, cal una preparació més elevada que no pas una cursa de ruta?
Sí, bueno, per això és una de les motivacions que tindrem a la cursa, no? Que és una cursa de, òbviament, la de 42 quilòmetres és molt exigent, i es tindrà que estar ben preparat. Després, la de 21 quilòmetres, doncs, bueno, una preparació, doncs, que també sigui correcta, i en canvi la de 10 quilòmetres és una cursa més amateur, sobretot perquè els dos primers quilòmetres també són per asfalt per dintre de la població de Tossa. Això farà, doncs, que, bueno, que qui vulgui començar a fer el trail, doncs, té aquesta distància de 10 quilòmetres, que és molt complementària per començar, i després ja, sí, que vagi 21 i 42 quilòmetres, doncs, bueno, tindrem uns plans d'entrenament a la plana web, que ja 2 setmanes aproximadament ja els tindrem penjats perquè la gent, doncs, s'ho pugui preparar, no? I això és una... És més específic, tenim l'avantatge aquí a Lloret, doncs, que tenim molta gent que li agrada el trail, i això és important, i òbviament amb tots els camins que tenim al voltant i per la muntanya de Lloret, doncs, bueno, i es poden preparar molt bé, i per què no, doncs, bueno, anar a preparar el recorregut, no?, que puja fins a Cadiretes, és molt exigent a l'encaix de la marató, però després, doncs, bueno, acabar per camí, per camins de Tossa, que la veritat és que està molt bé, els acantilats, i això, doncs, bueno, fa un circuit, doncs, de, que ja portem, doncs, agències de viatge, no?, perquè vingui gent de fora, que això també és important, no?, per la província.
En el teu cas, la modalitat trail no és una de les opcions que hagis tocat, no?, al llarg de la teva carrera?
No, la veritat és que no, sobretot és un tema de lesions, no?, al final, quan portes tants anys fent pista i ruta, doncs, fer trail, doncs, automàticament, doncs, clar, la musculatura canvia molt, sobretot la trepitjada, i això fa que sigui molt propensa a les lesions. Per això és important, doncs, bueno, anar habituant-se a poc, entrenar molt més a la muntanya, en pujades i baixades també, i això també, doncs, bueno, vulguis o no, els participants ja ho tenen molt en compte. Aquí a Lloret, doncs, bueno, la veritat és que, per desgràcia, no tenim un lloc on es pugui anar a córrer fort, ja sigui, doncs, en pla tricament en línia recta, aquí, si volem fer molts quilòmetres, tenim que fer muntanya. Llavors, bueno, també la gent de Lloret se va especialitzant més en els trails, sobretot per aquest motiu, no? Si tinguéssim un parc o un recorregut totalment pla, doncs seria millor, però bueno, Lloret és com és, i la veritat és que anar a entrenar per la muntanya a Sant Pere del Bosc, per exemple, és molt engrescant, i la veritat és que anirà molt bé de cara a aquesta excursa.
Doncs, per últim, José Luis, què han de fer aquelles persones interessades a participar en aquesta cursa?
Sí, doncs mira, el proper divendres, doncs, a l'Expo Marató de Barcelona, doncs tindrem un stand de la Sansi tot el cap de setmana per la Marató de Barcelona, que és el proper diumenge. Allà estarem donant tota la publicitat de la cursa, ja l'han començat a tossamarató.com, que allà tenen tota la informació. És el 14 d'octubre, encara queda, però bueno, jo crec que la gent ja es té que planificar de totes les seves curses, doncs, de cara a que aquí 14 d'octubre, doncs, a Tossa, esperem, doncs, per una gran cursa, la primera megalítica, i sobretot, doncs, gaudir i que tinguin, doncs, un projecte, doncs, de futur, de 8 mesos, per preparar-ho i per entrenar-ho de cara a que la gent estigui, doncs, bueno, sobretot, doncs, motivada als entrenaments.
Doncs, José Luis Blanco, moltíssimes gràcies per explicar-ho, i estarem ben pendents quan s'acosti la cita.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Menys de 5 minuts per arribar al punt horari de les 10 del matí, on posarem punt final a aquest Lloret Esportiu d'aquest 5 de març. Repassem les diferents qüestions que hem tractat, els diferents resultats que s'han produït aquest cap de setmana, perquè hem centrat especial atenció a la victòria del Club Hoquei Lloret, que va superar per 4-5 el Palafrugell en el derbi gironí de l'Hoquei Lliga. El conjunt de Manel Barceló es va avançar en el primer temps amb un gol d'Àlex Grau, però els rivals van fer l'empat abans del descans. A la represa, el Lloret va encaixar dues dianes i la remuntada semblava complicada, però es va aconseguir amb un hat-trick de Marc Grau i un gol de David Plaza. Amb aquest triomf, els lloretencs tenen la permanència pràcticament a la butxaca. Ara mateix són 11ens amb 25 punts, a 14 de distància del joc de descens. Hem parlat amb el capità de l'equip, en Ferran Serra, que ens explicava que han de ser prudents, que marquen la permanència amb 31 punts. Per tant, estaríem parlant de dues victòries més en els 9 partits de competició que queden. També hem parlat de manera extensa del Club de Futbol Lloret, que continua amb la seva lluita per la permanència i que aquest cap de setmana, malauradament, va fer un pas enrere. L'equip de Turdiales va caure derrotat al camp de la Unió Esportiva Castellà, al CUE de la Primera Catalana, per un resultat de 2-1. Els lloretencs van començar perdent des del primer minut amb un gol en pròpia porta de Cristian Aran, i l'empat va arribar just abans del descans per mitjà de Rubén Martínez Peque, en una rematada dins de l'àrea, un Rubén Martínez Peque que també va perdonar el que hauria pogut ser un altre gol més del Lloret des del punt de penal, un llançament de penal. Just abans del descans, els rivals es van quedar en inferioritat numèrica per expulsió, però el Lloret no va saber aprofitar i va acabar encaixant en el tram final del partit
el definitiu 2-1. D'aquesta manera, l'equip es queda a només dos punts dels jocs de descens i, com ens explicava un dels capitans, l'Albert Puntí, hauran de guanyar aquest cap de setmana, aquest dissabte, davant del Vic, un partit que jugarà a les 4 de la tarda, i un Vic que arriba en molt bona dinàmica de resultats. Per la seva part, el Club Unió Futbol Sala Lloret va caure en llocs de descens de nou, ara mateix penúltims, amb 18 punts, després de perdre una nova derrota de l'equip, 1-6 davant del Vacarisses, en un partit en què els visitants es van mostrar molt superiors i es van avançar molt d'hora en el minut 2 de joc. També hem parlat del Club Volei Lloret, un equip que no afluixa i que va superar l'Arenys per 3-0 a la fase d'ascens a la jornada 5. Les lloretenques es van desfer d'un dels rivals de la part baixa de manera contundent, tot i que els dos primers jocs van ser igualats, amb parcials de 25-21 i 25-20, i a l'últim període l'equip va anar per la via ràpida i va vèncer per 25-5. Ens ho explicava el seu president, en Miquel Gràcia, amb el que explicaven que amb aquest triomf el Club Volei Lloret segueix en el segon lloc de la fase d'ascens, que els permetria pujar a la primera divisió, però ja ens avisa en Miquel Gràcia que hauran de fer el màxim de punts possibles en aquesta primera volta, perquè la segona es presenta molt més complicada amb els equips més potents d'aquesta fase d'ascens, entre els quals també hi ha, com no, el Club Volei Lloret. I també hem parlat de bàsquet amb Pol Pont, que és l'entrenador del sènior femení del bàsquet Lloret. L'equip es va refer una ratxa de 4 derrotes seguides i va aconseguir la segona victòria de la temporada en aquesta segona fase del campionat. Les lloretenques que es van imposar per un marcador de 54-59. Amb aquest triomf, l'equip, el sènior femení del bàsquet Lloret, se situa en el 6è lloc de la classificació amb 9 punts. Posem el punt final d'aquesta manera al Lloret Esportiu d'aquest dilluns 5 de març. Els agraïm, com sempre, la companyia i molt bona setmana a tothom.